Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Latina Forest. Fem un repàs de les últimes notícies més destacades. El pi d'en Xandri continua estant en boca de tots després que aquests dies en caigués una de les branques. Qui va ser responsable de la recuperació del pi després de l'atac que va patir el 1997 i també un dels seus màxims coneixedors, Jordi Torrijos, creu que encara li queden uns quants anys de vida, però assegura que caldrà tenir-ne més cura. Torrijos considera que el pi és molt resilient i que ha aguantat de tot, però que la seva vida s'està escurçant. El santcugatenc reivindica la necessitat de preservar aquest símbol de la ciutat. El 1995 es va declarar arbre d'interès local i comarcal i el 2024 el ple municipal va aprovar dedicar-li l'any Pi d'en Xandri. Finalment, el 8 de març del 2025, la Generalitat va publicar la declaració oficial que l'incorporava al catàleg d'arbres i arbredes monumentals del país. El darrer baròmetre inclusiu de Sant Cugat revela que la capacitat d'afrontar les despeses de l'habitatge és el principal factor de pobresa de la ciutat. En concret, la causa principal és la incapacitat de fer front a la hipoteca o al lloguer, mentre que la segona causa fa referència a la incapacitat de fer front al rebut de subministraments com l'aigua, la calefacció i l'electricitat. En general, un 16,4% dels santcugatencs es troben en una situació de forta necessitat econòmica i tenen dificultats per fer front a aquest tipus de despeses. El restaurant de Volpelleres Taverna 1984 ha guanyat el programa Joc de Cartes de 3CAT dedicat a les millors tapes del Vallès. El local santcugatenc s'ha imposat als seus dos competidors, el Bistró 21 de Castellà del Vallès i el Rauxa Bodega Contemporània de Sabadell. La seva puntuació final va ser d'un 7,6 i es van aconseguir endur el mig punt del plat estrella, que van ser les seves mandonguilles. Com a guanyadors del programa s'han emportat un xec de 3.000 euros, uns diners que asseguren que es gastaran en l'equip. Els Mossos d'Esquadra alerten sobre els furts més habituals a Sant Cugat i expliquen com els podem prevenir. Entre els mètodes més habituals han destacat l'ataca, que consisteix en tacar la roba de la víctima amb líquids com cafè o quètxup per distreure-la, mentre un còmplice sostreu les seves pertinences. Recomanen que tinguem els nostres béns controlats i que evitem deixar objectes de valor visibles als vehicles estacionats i, en cas de ser víctimes d'un furt, denunciar-ho. El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, situat a Valldoreix, compta amb una especialitat dedicada a la restauració de documents històrics, obres sobre paper i fotografies. Carme Balliu, coordinadora d'aquesta secció, explica els reptes del centre per preservar el patrimoni documental. Podeu recuperar la informació a www.cugat.cat. I fins aquí aquest butlletí. Més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Salutacions des del consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en buscarem la resposta. Avui parlarem dels estalvis. Sentim la consulta que ens ha enviat la Clara.
Bon dia, sóc la Clara i tinc una pregunta pel consultori. Mira, ja fa anys que intento estalviar una mica i cada mes separo uns 100 o 200 euros a un segon compte que em vaig obrir i l'altre dia ja vaig veure que tenia uns 15.000 euros i he pensat que potser hi ha fórmules que em podrien generar algun benefici encara que sigui petit. Em podríeu ajudar? Gràcies.
Per respondre a la Clara i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el professor del màster de Fiscalitat per la UOC, advocat i soci d'Auren, Lluís Basart. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Què en penses tu del que comenta la Núria? Tenir 15.000 euros estalviats en un segon compte corrent és el més recomanable?
Bé, si ho penses en termes d'estalvi, és cert que tenir uns diners en un compte, en un segon compte corrent, on no tinguis, per exemple, associada una targeta, pot ser una bona estratègia per no gastar-ho sense donar-te'n. No? Però tots sabem que a vegades, bueno, les targetes i el crèdit i el dèbit i tal, doncs fa que, doncs, quan t'hi vas gastant. Per tant, com a mesura pràctica de dir, tinc uns diners apartats, estalviats, en un segon compte, i així és més difícil que els hagi de tocar, doncs seria una bona mesura. És veritat que tenir un estalvi, doncs, evidentment, va bé perquè pots afrontar, doncs, imprevistos que puguis tenir.
Però quines opcions tenim per treure el màxim rendiment dels nostres estalvis?
Per tot el màxim rendiment dependrà de la quantia, de la quantitat d'estalvis, eh? Perquè podem parlar d'uns estalvis petits, no? Bueno, tot estalvi compta, evidentment, o uns estalvis més grans. Habitualment, la forma més tradicional és invertir en algun producte bancari, en algun tipus de producte bancari que et doni una rentabilitat. Clar, la rentabilitat de què depèn? Depèn del risc, val? Aleshores, hi ha tipus fixes, per exemple, i tipus variables. Com més arriscada és la inversió, pues, més rentabilitat pots obtenir, però també pots perdre-ho tot. Per tant, aquí sí que una mica el que s'ha de fer és veure el perfil de risc de la persona que té aquests estalvis i que vol invertir-los per tal de posicionar-los o posar-los en un producte o més arriscat o més prudent, diguem-ne. Tema de criptomonedes, és un tema que també se'n parla molt. Escolta, hi ha gent que guanya molts diners. Bueno, és un tema perillós, perquè quan parlem de nivell de risc, les criptomonedes jo diria que estan al nivell de risc més alt actualment, no? És a dir, és veritat que pot ser... Qui diu criptomonedes té altres tipus d'actius, que n'hi ha molts, així, que són novedosos o que són diferents, no? Els tradicionals, això pues, suposa un risc elevat. Per tant, la recomanació seria, si tens uns determinats estalvis i vols jugar una mica amb alguna cosa arriscada com aquestes que ara diem, pues, bueno, una petita part, no la més gran, sinó una petita part, pots provar a veure què passa, perquè què pot passar que ho perdis tot. Pots guanyar el doble, el triple, però també ho pots perdre. De manera que, davant d'un risc d'uns estalvis normals, lo aconsellable és ser prudent i anar més a arriscar amb una petita part d'aquests estalvis.
D'acord, gràcies, bro. Que és el que dirien els que inverteixen en criptomonedes. El que s'havia dit tradicionalment és que deixar l'habitatge de lloguer i adquirir un pis de compra també és una forma d'estalvi. En això hi estaries d'acord a dia d'avui?
Sí, per suposat. S'ha de mirar cas per cas, per això. Perquè, clar, si arribem a la conclusió que una persona paga un determinat lloguer, un import, posem 800 euros de lloguer, i pot accedir a la compra d'un habitatge pagant el mateix import via hipoteca, és veritat que quan t'hipoteques, quan t'enteutes per comprar una vivenda, acabes pagant molts interessos, però és veritat que ho pagues amb terminis al llarg dels anys, però clar, quan pagues un lloguer és a fons perdut. Vas pagant, vius en aquella casa, en aquell habitatge, però no recuperes els diners, òbviament, no? En canvi, si compres, és uns diners que vas pagant i que vas invertint i que finalment, algun dia, diem, tindràs pues, un habitatge en propietat, que podràs vendre i comprar-ne un altre i, bueno, podràs anar jugant amb aquest estalvi que suposa el haver comprat o estar comprant un habitatge.
I tu creus que és millor tenir tots els estalvis en un sol lloc o diversificar?
Jo penso que és millor diversificar. Sempre, també depèn de l'import aquí, depèn de la quantia. És a dir, una persona que té poc... Que té, bueno,
15.000 euros, 15, com deia la Núria.
Correcte, 15.000 euros...
Això es considera poc a nivell d'estalvi?
Sí, a nivell de diversificació potser no cal que diversifiquis, no? Però només una petita dada, no? Això pels que tenen estalvis o com els estalvis més grans. Els bancs, per exemple, bueno, el sistema bancari en principi no té per què fer fallida. Però si arribés al punt de que un banc fes fallida o diversos bancs fessin fallida, hi ha un fons de garantia dels bancs que garanteixen com a màxim 100.000 euros. És a dir, si una persona, per exemple, tingués 200.000 euros estalviats, seria una bona estratègia posar 100.000 euros en una entitat i 100.000 euros en una altra entitat. Si arribés a passar aquesta catàstrofe que el sistema bancari col·lapsés, cosa que no s'espera, però mai se sap, no? Aleshores, aquesta persona, diguem, aquest fons de garantia bancària tindria assegurat el recuperar els 200.000 euros. Si tingués 200.000 euros en una sola entitat, només en recuperaria 100. Però, clar, parlem d'estalvis ja considerables, eh? En petits estalvis, evidentment, diversificar pot ser anar a buscar una mica més de rentabilitat, però vaja, com més gran la quantitat, més important la rentabilitat, i quan menys, doncs és menys transcendent el diversificar.
Creus que tothom hauria d'estalviar, i si és així, hi ha d'haver un objectiu concret?
Doncs sí, jo crec que tothom hauria d'estalviar en la mida de les seves possibilitats, eh? Què ens permet l'estalvi? Pues l'estalvi ens permet crear pues, una mena, diguem-ne, de racó, diguem, de fons d'emergència, no? Que ens permet d'alguna manera pues, assumir despeses grans que tenim pensades. Bé, si vull fer un viatge, pues, bueno, si vaig estalviant, podré finançar i pagar aquest viatge sense necessitat d'endeutar-me. Per altra banda, també permet afrontar millor els imprevistos. Pot ser una avaria del cotxe, una avaria de la moto, pot ser una reparació d'un electrodomèstic, pot ser un viatge imprevist, pot ser que em quedi sense feina i, per tant, minvin els meus ingressos i, per tant, amb aquest estalvi pugui seguir pagant el lloguer o la hipoteca. És a dir, l'estalvi, en definitiva, el que ens dona és tranquil·litat i menys estrès.
I en aquest sentit, recomanes els plans de jubilació també?
Bueno, podem també la tipologia, diguem, de productes bancaris, plans de jubilació, plans de pensions, fons d'inversió, hi ha molts productes. El que sí que és recomanable és anar fent un estalvi i anar fent un plan de jubilació que d'alguna manera sigui paral·lel a les pensions públiques de la societat social. O sigui, tota persona, quan va treballant, doncs més o menys va cotitzant i al final, quan arriba l'edat de jubilació, doncs té dret a una pensió pública de jubilació. Com que això doncs, normalment no és una quantitat molt gran, simultanear l'estalvi, diguem, privat amb la pensió pública en el moment de jubilar-se, doncs és una bona estratègia. Per què parlem moltes vegades de plans de jubilació i plans de pensions? Perquè tenen associades unes avantatges fiscals al moment de fer la teva declaració de l'impost de la renta. És a dir, difereixes una mica el pagament de l'impost al moment de jubilar-te i mentre vas estalviant aportant diners en un plan de jubilació o un pla de pensions, també hi ha plans de pensions assegurats, bueno, la tipologia és molt gran, eh? Pues et permet d'alguna manera gaudir d'un petit, cada vegada més petit, avantatge fiscal l'any en què fas aquest estalvi.
D'acord, i per acabar, algun consell, si arribem molt justos a final de mes, com ens ho podem fer per estalviar?
Bé, pot ser complicat. Jo crec que si arribem justos a final de mes, clar, el primer que tenim que mirar és que tinguem, diguem, cobertes les necessitats bàsiques. Si les tenim cobertes sobre alguna cosa, doncs és bo estalviar. Hi ha vegades que la tàctica de la guardiola, del porquet, no? Que diuen d'anar posant un euro cada dia, bueno, moltes vegades potser, mira, doncs, en vez de fer dos tallats en fas un i vas guardant un euro i tot i que sembla algo immaterial o petit, que ho és, no? En definitiva, al llarg del temps et dones compte que dius, ostres, potser igual tens 1.000 euros allà, no? Al cap d'un temps, si tens la cura d'anar posant un euro, dius, bueno, però bueno, insisteixo, quan arribes just a final de mes, tot és més complicat, tens que mirar primer que les teves necessitats bàsiques d'alimentàries, d'habitatge estiguin cobertes, i si sobre alguna coseta, doncs, evidentment, si ho estalvies i ho vas fent de mica en mica, doncs arriba un moment en què et trobes un petit capital, una petita quantitat, que pot ser important i, bueno, i val la pena si pots fer-ho.
D'acord, Lluís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat
i 7 minuts del matí. Temps ara per parlar de qüestions econòmiques al Faves Comptades. Us heu preguntat mai pel canvi que han patit les ciutats i quina relació té això amb els models de comerç que s'implanten? Doncs avui reflexionarem sobre aquesta qüestió amb l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Adela, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què podem explicar així com a gran concepte, com a gran paraigües respecte d'aquesta qüestió?
Doncs, a veure, això que precisament acabes de dir. Les ciutats estan patint unes transformacions que no ens adonem a curt termini. Nosaltres anem a la feina, tornem de la feina i no ens adonem d'aquests canvis, però jo que porto molts anys a l'associació sí que ho tinc més present, de que les nostres ciutats van canviant. Aquesta transformació és per un tema social, per un tema de noves tecnologies i econòmic, i fa que els comerços que abans teníem a les ciutats s'estiguin canviant per un altre model diferent. Per exemple, jo el que he vist és que els comerços de moda i complements estan baixant molt en número i en canvi estan creixent molt comerços de serveis. No sé si heu notat el tema de les ungles, de pintar les ungles, han augmentat molt el tema de centres d'estètica, botigues de mòbils, o sigui, al final el consumidor és el que dissenya la ciutat. El que el consumidor necessita i busca és el que al final et trobes a la ciutat i la vas canviant sense adonar-te.
Mm-hmm. Això implica que hi hagi una transformació de l'espai urbà i, per exemple, en aquesta ciutat, com tantes altres, tot això comença per una conversió en zona de vianants. Aquí, per exemple, es va començar per l'eix de vianants des de l'estació fins al centre, fins aquí, a la plaça d'Octavià, I més recentment hem viscut la de l'avinguda de Cerdanyola.
Correcte. No? Sí, sí. Sabem que la majoria de ciutats, no només Sant Cugat, estan apostant per
vianantitzar.
Això, les ciutats, i d'aquesta manera, a priori i sobre el paper, és més fàcil que la gent camini pel centre, pugui veure els comerços, pugui comprar, però Sant Cugat Comerç fa un estudi des de fa 3 anys, on col·loquem uns comptadors a diferents punts de la ciutat, i aquest estudi reflexa que no és així, no passeja més gent, passeja un 20% menys de gent pels centres de les ciutats. El que també és cert és que aquestes persones que passegen pels centres de les ciutats venen a comprar. O sigui, no venen només a passejar, sinó que saben què volen i venen a comprar. Llavors, aquesta
vianantització...
Perfecte, perquè no em surt aquesta paraula. Està pensada per fer més vius els carrers, per fer més visibles els comerços, però no sempre és així. Costa una miqueta més del que a priori sembla. Mm.
I com es fa aquesta revitalització de les zones? Perquè vianantitzar implica doncs, que no hi accedeixi el trànsit rodat, que l'espai estigui disponible per a les persones, però tot això s'ha d'adequar per fer un espai amable, accessible, confortable, no?
Correcte. Sí que és cert que veiem com milloren els nostres carrers, com tu dius, com són més amples les voreres, com posen arbres, posen bancs, per ajudar també a que la gent vingui al centre, però crec que el comerç també té una feina per endavant i és que s'ha de canviar la seva manera de treballar, s'ha d'adaptar a noves normes que s'estan imposant. Ara, per exemple, els comerços han de ser físics i també online per poder també lluitar amb grans cadenes i no els hi quedarà un altre remei que poder adaptar-se a aquest canvi. Llavors, això comporta també una sèrie de problemes que els comerços tenen per acabar tenint aquest canvi. Pues alguns ho tenen molt fàcil perquè ja ho tenen per la mà, són empreses i ho controlen, però tenim comerços més petitons que han de fer un esforç més gran per intentar adaptar-se a això.
D'això ja fa temps que en parlem, d'aquesta adaptació, de la digitalització del comerç. Encara continua sent un cavall de batalla, no?, per vosaltres, sobretot per aquest sector més tradicional, que se li fa una mica més coll amunt, no?
Sí, sí, és complicat. Les coses no canvien d'un dia per un altre. O sigui, sí que és cert que veiem com els comerciants intenten canviar, van poc a poc, van fent els seus canvis, indudablement, però d'un dia per un altre, això no és ràpid. El que des de Sant Cugat Comerç, per exemple, sí que aquest any impartirem classes perquè puguin, si tenen dubtes, si tenen, no sé, que no saben com poder fer alguna cosa relacionada amb aquesta digitalització, que ens preguntin, intentarem resoldre problemes, utilitzarem també comerciants que tenen més experiència perquè puguin respondre a aquestes qüestions i que ho tenen més per la mà. Doncs aquesta serà una miqueta la nostra ajuda als comerciants en aquest aspecte.
Però per respondre també a les expectatives que tenen els consumidors, podríem dir, més actualitzats, més dels nous temps, també s'han d'adaptar altres fórmules, no?, per part dels comerços?
Sí, s'han d'adaptar altres fórmules i, de fet, jo estic veient poc a poc amb alguns comerços d'aquí ja del centre estan oferint aquestes experiències extra dintre del seu comerç. Us podria posar, bueno, que em venen al cap alguns exemples. Per exemple, Colorit és un associat nostre que, a part de que pots prendre alguna cosa allà a la botiga, pots pintar tasses i pots compartir i relacionar-te amb altra gent. Tembo Family Branch és un negoci que ha obert fa poquet, que s'ha donat d'alta també fa poquet i que per mi ha sigut una sorpresa. Està aquí a prop del carrer de la plana de l'hospital. I també pots estar amb els teus nens prenent tu alguna cosa allà i tenen un espai immens que tenen un espai de boles, un espai perquè els nens tinguin un tobogan, o sigui, una miqueta perquè tu puguis estar tranquil·la. I això ha sigut un descobriment que he fet fa poquet i que això també fa que tinguis una experiència. I després tenim d'altres que ja porten temps oferint aquestes experiències, per exemple, Llanes del Món, Tere Torre de Mer, són botigues de molts anys que venen productes de llana, però que a part t'ensenyen com pots fer els teus jerseis, et donen un extra. Doncs jo crec que el comerç ha d'anar encaminat cap aquí, cap a donar aquest tipus d'experiències que va més enllà de vendre una peça.
Uh-huh. Això es contemplaria com a oportunitats que teniu per afrontar aquesta adaptació, aquests canvis?
Sí, sí, sí. Com a associació, aquí també entrem nosaltres. Hem d'aconseguir, bueno, com a associació nosaltres el que hem d'aconseguir és una major activitat al carrer i per això organitzem diferents activitats i dinamitzem els carrers. Oportunitats, i tant. El que passa que és el que et dic, no és fàcil, el comerç s'ha de replantejar cap a on vol anar, què és el que vol oferir de més a més, i aquest sí que és un punt fort de cara als comerços locals. Això sí que cap gran cadena que estigui online podrà competir amb això que el comerç petit sí que pot oferir al ciutadà.
Les experiències.
Les experiències, correcte. Uh-huh. Cadascú les que cregui que pot utilitzar.
I com a associació que aglutineu la veu dels vostres associats, dels comerciants, per on passen els reptes que teniu?
Doncs a veure, hi ha bastants reptes. Precisament parlant de reptes, un d'ells és l'augment de costos de lloguers que paguen els comerciants a les ciutats, cada vegada van augmentant. Això és un repte bastant important perquè s'ha d'intentar poder sobreviure a aquests pagaments. Tenim, per exemple, la necessitat de renovar els espais comercials. Si volem adaptar-los a les noves demandes, doncs, clar, és una despesa més que el comerciant ha de fer. Tenim el repte, com hem parlat abans, de la digitalització. Tothom s'ha de posar les piles i ha d'intentar estar de manera física i online. I parlant d'aquests reptes, volia comentar-te que estem contents perquè l'Institut FP Sant Cugat es va contactar amb nosaltres i precisament ens va preguntar a veure quins reptes pensàvem nosaltres que tenia el comerç per davant. Li van passar uns reptes, l'Ajuntament també va contactar l'Institut amb l'Ajuntament i també li va passar els reptes que l'Ajuntament creia, i com que van coincidir en alguns, doncs s'han ofert a fer un treball on donaran solucions o buscaran solucions a un parell d'aquests reptes que li van passar. Llavors, jo volia aprofitar, ja que estic aquí, agrair a l'Institut FP Sant Cugat que faci aquest esforç i que treballi pel comerç local.
Mm-hmm. Una bona iniciativa, no?
Doncs sí, estem molt contents.
És una manera de col·laborar i poder doncs, contribuir a la millora, en aquest cas, no? del comerç de la ciutat.
Això vol dir que els alumnes també estan inquiets i també aposten pel comerç local i busquen solucions per continuar tenint comerços a la ciutat.
També són consumidors, per tant, clients, i s'han de preocupar. Com a conclusió, què podem dir, Adela?
Doncs jo crec que el comerç local està davant d'un moment de transformació i d'adaptació. Estem veient que molts negocis ja aposten per oferir aquestes experiències de compra. Hem de continuar amb aquesta línia. Crec que els comerciants han de pensar i han de tirar cap aquí. Per una altra banda, penso que el comerç continuarà. O sigui, quan vam tenir la pandèmia, tothom pensava que el comerç acabaria desapareixent, i no. Jo crec que el comerç continuarà i anirà més fort, però ens hem d'anar adaptant els canvis de la societat, també.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui ens quedem amb aquesta anàlisi, amb aquesta transformació que estem veient a la ciutat, sobretot en els nuclis antics, en els centres de les ciutats, convertint aquests espais en zones amables i habitables, compartibles per a la ciutadania. Adela, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
La recerca científica és clau per millorar el pronòstic i el diagnòstic de moltes malalties. Precisament avui al POU volem parlar d'aquest objectiu. Un grup d'estudiants del campus de Sant Cugat, de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, ha format un equip per participar al iGEM 2025, la competició de biologia sintètica més important del món, amb un projecte per detectar de manera precoç l'esclerosi lateral amiotròfica més comunament coneguda com l'ALA. En parlem avui amb les impulsores del projecte, Estel Gubianes i Estel Massip. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bon dia.
Vosaltres sou estudiants de Ciències Biomèdiques del campus de la UIC, a Sant Cugat, com dèiem. Expliqueu-nos quines són les disciplines que treballeu.
Qui vol? Des del campus de Sant Cugat, ja sabem que la UIC ha estat en el sonar de Sant Cugat, predomina tot el sector més mèdic i educació. Llavors, en el nostre cas, que és Ciències Biomèdiques, tractes molta medicina, per entendre'ns, perquè hem de saber correctament com funciona el nostre cos i quan no funciona bé, per què funciona, però no anem tant al tema mèdic, no? La gent es pensa biomedicina, puc fer medicina? Home, no del tot, no? Perquè directament no tractaràs amb un pacient, però nosaltres més anem més a dins del cos, no? A les cèl·lules. Com funcionen, quin metabolisme tenen, per què funcionen així, amb el cas més típic, que segur que tothom li sabe, no? El càncer, què passa amb el càncer, per què és tan difícil tractar-lo, perquè la ciència està evolucionant, està anant superbé, però com que encara no l'estem solucionant del tot, no? Llavors, una miqueta, tractem assignatures del caire molt mèdic, des de biologies moleculars, bioquímica, no? També s'ha de saber com funciona a nivell químic totes les rutes metabòliques que té el nostre organisme, però també ens donen pinzellades perquè et donen l'opció de fer com mencions, vale? Tu pots sortir amb la carrera de biomedicina i menciona empresa o menciona investigació i això, però abans d'obligar-te a escollir també s'encarreguen de donar-te aquest caire de la informació de, abans que decideixis, jo t'he fet una assignatura durant un semestre on tu t'has pogut impregnar, posar-te dins d'aquest ecosistema per poder dir, pues mira, a mi l'empresa m'agrada o a mi m'agrada més la investigació.
Mm-hmm. Heu decidit formar un equip per participar a aquesta competició de biologia sintètica, la més important del món. Per què vau decidir participar-hi?
Jo, si l'Estela em permet, explico una miqueta què és iGEM i a tu ja et deixo el que és la biologia sintètica. Realment, iGEM és una competició que realment es necessita perquè és el que dèiem, no? La investigació com a tal de poder-te dedicar és un cop has acabat la carrera i és com que surts amb molts coneixements però et posen de cop, per molt que hagis fet pràctiques, que la UIC fomenta molt fer pràctiques en laboratori, extracurriculars també, però clar, dius, ostres, ara estic aquí sola enmig de científics, què faig, no? Llavors, iGEM el que et deixa és una miqueta agafar les rendes de la pròpia investigació i dir, fes el que vulguis, perquè et deixen fer des d'una barra de pintar llavis fins curar el càncer, però sempre l'única condició és que sempre has de fer biologia sintètica. Llavors, iGEM el que fa és una competició d'arreu del món, de fet és la més important i més gran a nivell mundial a nivell de biologia sintètica, on tu has de representar la teva universitat.
Estela, explica'ns què és la biologia sintètica.
Doncs la biologia sintètica és agafar un organisme i modificar-lo per fer alguna cosa que a tu t'interessi, que tu vulguis. És molt ampli, pots fer des de que canvi de color a que canvi la manera en com actua.
Vosaltres esteu liderant aquest equip. Qui forma part d'aquest equip? Una mica com us organitzeu?
A mi personalment, jo crec que l'Estel segur que copia les paraules, però personalment el que més costa és tens objectius, perquè al final treballes amb objectius, però també tens altres coses que complir. O sigui, per molt que estiguem fent aquest projecte, que per nosaltres és bastant prioritari, no? Perquè saps que has d'anar a París, saps que ho has d'explicar i no vols fer una cosa mal feta, vols fer una investigació amb cap i peus, però també t'has de treure la carrera. També has d'estar present a casa o has d'estar present amb els amics. Llavors una miqueta és compaginar, que ja ens ho portem bastant bé, però poder estar tot arreu i estar-hi bé.
Recordem que l'any passat van participar uns 400 equips, no?, en aquesta competició.
Bueno, però tenim més competidors, però més a nivell estatal, que seria Espanya, som superpocs equips, som 4 o 5. Llavors, el resò que es pot fer ja a la pròpia casa, a nivell universitari també a Catalunya, ja serà suficient. Tot i que anant allà, la WIC és la primera vegada que hi va, les males llengües ens diuen que la L encara no s'ha fet tampoc a la competició. Llavors, empremta, jo crec que deixarem. Per bé, per malament no, però per bé segur.
Mm-hmm. Com dèiem a l'inici, participeu en aquesta competició desenvolupant un biosensor diagnòstic per la detecció de l'ELA. Expliqueu-nos en què consisteix el projecte.
Doncs, bàsicament, nosaltres hem agafat un biosensor, un biomarcador que està en sang, i el que farem és...